Demà divendres a les 7:30 de la tarda a la seu de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears tenim una conferència d'aquelles que tenen el potencial d'interpel·lar a les persones amb la inquietud i la curiositat inherent que es pressuposa a l'home que rumia, a l'home i dona que pensa, més enllà dels professionals de l'arquitectura o els amants dels edificis bonics o interessants. La ponent serà la prestigiosa arquitecta Benedetta Tallabue, fundadora del destacat estudi Miralles Tallabue, que va fundar ara ja fa més de 30 anys, després d'haver-se format ella a Venècia i Nova York. La va fundar doncs, l'estudi amb el seu company i també arquitecte, el carismàtic Enric Miralles. Avui és un honor tenir amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic a Benedetta, el responsable o corresponsable de dissenys i construccions tan emblemàtiques com el Mercat de Santa Caterina, a la Ribera de Barcelona o al Parlament Escocès o part de l'estació central de Nàpols. La rebem amb la música de fons dels arquitectes o estudiants d'arquitectura convertits en músics més famosos de la història, els Pink Floyd. Bon dia, Benedetta. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, amb la gent de Formentera i Eivissa.
Molt bon dia, com esteu?
Estem bé, amb un dia lluminós, un dia de tardor, de la tardor doncs, pitius, la tardor que demà t'estaràs, no fa massa calor i hi ha doncs, cel clar i molt bona llum, sincerament.
Fantàstic, fantàstic.
Molt bé. Escolta una cosa, ara que parlàvem de música i arquitectura, l'arquitectura ha de ser música, tant en la creació com en la impressió de l'observador?
M'encantaria. Aquesta comparació de l'arquitectura amb la música és meravellosa. La veritat és que quan fem un projecte, tradicionalment, diem que componem, fem una composició. I sí, és una mena de composició, perquè, clar, l'arquitectura és algo molt útil, però quan surt bé és maquíssima i provoca emocions com la música.
Parlaràs sobre l'arquitectura de la cura demà a Eivissa. Què és aquesta arquitectura de la cura? En remet a Grois i a la seva filosofia de la cura o també doncs, a altres filòsofs doncs, dels nostres temps, com Josep Maria Esquirol, que també ha desenvolupat aquesta idea. Què és l'arquitectura de la cura?
Mira, tu l'has dit molt bé abans, no? Has parlat de la música. La música és com una cura, no? Si tu estàs d'un humor trist, per exemple, i agafes una música, et pot transportar en algun lloc diferent. Llavors, clar, és evident que l'arquitectura també pot fer aquesta cosa de transportar-te, de fer-te canviar l'humor, de donar-te una altra manera de ser. I, clar, això és el que intentem, fer una arquitectura que canvi l'humor de la gent, però d'una manera positiva. Això és el que intento explicar i el que intentem fer quan fem arquitectura.
Com fa un edifici, com fa una arquitectura, com fa un disseny, una composició arquitectònica per canviar l'humor d'una persona? Dit d'altres paraules, perquè avui en dia sona molt bé això l'arquitectura de la cura, però on podria pensar i l'arquitectura de la supervivència, de l'aixopluc? Com es conjuga l'estètic amb l'ètic, no? Avui en dia doncs, que es parla tant doncs, de la falta d'habitatge, per exemple.
Clar, l'ètic és fonamental, absolutament. Jo crec que això és algo que tot tenim molt present. Però també, diguem, cada vegada que fem un gest d'arquitectura, una construcció, tenim que pensar també no només que ens doni una supervivència, però que doni una supervivència també a la nostra alma, a la nostra ànima. Per exemple, en aquest cas estem parlant d'un edifici que hem fet a prop d'un hospital de càncer, clar que l'hospital és algo necessari, com és necessari una casa o un lloc que et protegeixi quan estàs d'una manera de crisi. Però clar, també estar malalt és una crisi. Tenim hospitals fantàstics que donen cures físiques, però moltes vegades s'oblida la cura de l'alma, la cura de l'esperit. Llavors, ja hi ha aquestes idees i aquestes realitats de petits llocs a prop dels hospitals que intenten com donar com una alternativa a aquests espais tan freds que normalment són els hospitals, on la persona no se sent persona, se sent número, se sent despullada de la seva personalitat, i llavors intentar que hi hagi tot, no? Que hi hagi com a un espai que et reconnecta a ti mateix i que també sigui una mica en relació amb la naturalesa, perquè això és algo que moltes vegades a la ciutat s'oblidem, no? Que la naturalesa és necessària.
Em fas pensar en l'Hospital de Sant Pau, que m'hi havien dut molt quan era petit a Barcelona, i que hi havia, doncs, que era un hospital que, per descomptat, a dins hi havia l'aferador del quiròfan, de l'antisèptic, i a fora era com un espai meravellós, no?, on caminar.
Exacte. Mira, dona la casualitat que aquest primer edifici per hospitals malalts de càncer i per fer-los sentir bé en la seva alma està justament posicionat a l'Hospital Sant Pau. I l'Hospital Sant Pau és una cosa pionera en aquest tipus de sentiment, on el creador, que es deia Pau Gil, i era com un senyor que havia fet molts diners i que ara volia tornar aquesta sort que havia tingut a la seva vida, i ha fet un hospital encarregant-lo a l'arquitecte més decoratius, més macos, més ple de color de l'època, que era Domènech i Montaner. I llavors, quan entres en aquest edifici, clar, encara que t'imagines que entraven els pobres, perquè aquest era un hospital de pobres, i entraven malalts, doncs clar, t'acolleix uns espais fabulosos, de colors, amb decoracions, integrats amb jardins fantàstics. I aquesta era la idea de donar no només un lloc on els malalts es poguessin curar, però on els malalts entraven i deien: uau, aquí estic quasi en una mena de paraís.
Doncs tenim l'antic Hospital de Sant Pau actualment, just doncs, damunt doncs, del Passeig Gaudí, amb els seus pavellons. Tenim el nou Hospital de Sant Pau, funcional i important doncs, per tota aquella zona doncs, del Baix Guinardó i d'aquella zona de l'Eixample de Barcelona. I de vora doncs, tenim aquesta nova composició arquitectònica, per dir-ho així, que és obra de l'estudi d'Anna Benedetta, que es diu Càlida, que el podeu doncs, visitar doncs, a Barcelona. Escolta, Benedetta, tu parles molt de la intuïció a l'hora doncs, de dissenyar, però la intuïció es treballa, no? Encara que sigui com un contrasentit, la intuïció s'ha de treballar.
Sí, jo me recordo sempre una vegada que vaig llegir en el Doctor Zhivago, el llibre del Pasternak, vaig llegir una descripció genial de la intuïció. I ell era capaç d'explicar com la intuïció és com una condensació immediata de tot el que tu coneixes. I llavors és com que en un moment tot el que tu coneixes bam, et porta a entendre una cosa molt, molt, molt sutil. I llavors, clar, l'educació, estudiar i també estar una mica en contacte amb tu mateix et porta com a acceptar aquestes intuïcions, no com algo extravagant i raro i quasi màgic, no, com una mena de resultat científic de tot el coneixement que has anat acumulant a la teva vida. I potser també a la vida dels demés, no? Perquè som sers amb genètica, no? Llavors els coneixements es van transmitent a nosaltres.
Formentera és un espai, que és on tenim els estudis, és un espai una miqueta especial, no és un espai eminentment urbà, sinó que disseminat, enmig de la naturalesa. En canvi, la ciutat d'Eivissa sí que hi ha, és una ciutat, doncs, una ciutat senyora, no? En aquest cas, amb el seu eixample, de vora doncs, a dalt vila, etc. Com intueixes que ha de ser la ciutat del segle XXI a Benedetta?
Bueno, la ciutat del segle XXI anem dissenyant-les en molts llocs del món, fem concursos a la Xina, on volen fer ciutats novíssimes i supertecnològiques, però també fem propostes per Espanya, per Itàlia, ara estem fent una proposta pel metro de Turín, i ja hem fet una estació de metro a Nàpols, una l'estem fent a París, i crec que, bueno, la ciutat del segle XXI, per mi, diguem, encara que té que respectar tots els caràcters diferents, perquè el món és molt gran i molt diferent, sí, té que ser sempre amable. Té que intentar fer sempre aquest gesto d'estar atents no només a les necessitats que evidentment s'han de complir, però també a la necessitat més psicològica per crear una ciutat que sigui més amable, més carinyosa, que doni aquesta felicitat, no?, de ser part d'aquesta ciutat, que també segurament ajuda a tenir millors ciutadans, ciutadans que es troben orgullosos de ser part d'aquesta comunitat. I bueno, això és fàcil dir-lo, i ja fer-lo és un esforç de cada moment.
Molt bé. Escolta, sempre vas mirar els edificis de petita?
Sí, però no creguis, també sóc una somiadora que a vegades no me n'adono on estic, i encara em passa. Però després, clar, quan veig les coses tinc aquesta cosa que a vegades és una limitació, que dic, ui, que lleig, ui, que maco. I això és que tinc una tendència a ser una esteta. Però, bueno, sí, també un s'ha d'entrenar, no? A vegades quan dius, ui, que lleig, pots dir per què, no? I anar a escollir, a mirar i adonar-te'n que potser les coses lletges al final no són ni tan lletges, són meravelloses.
Mira, això, hi estava pensant perquè aquí a Formentera no hi ha gran cosa a fer, sincerament. Sobretot és un espai petit, no hi ha museus, no hi ha, el diríem, les Arcàdies del segle XXI, que són lamentablement doncs, els grans magatzems, els malls, no? O sigui, no hi ha una plaça o hi ha un parell de places, o sigui, no hi ha gran cosa a fer. Llavors, un va a caminar i sempre veu els mateixos edificis, no? I aquesta idea dels somiatruites, no? I que fins i tot la lletjor pot ser interessant. Jo volia preguntar, els edificis, les composicions arquitectòniques són infinites? O sigui, sempre hi trobaràs alguna cosa de nou si fas el mateix passeig i et mires una
casa?
Jo crec
que sí, jo crec que sí. Vivim un món amb una gran complexitat, encara que dius, bueno, Formentera és petita, no, no hi ha gaire cosa. Sempre et pots fixar en més coses i la complexitat de la realitat és algo que a mi em sorprèn sempre. Pots anar mirant en manera més detallada, d'un altre punt de vista, comparant les coses. És tot sorprenent, si tu vols, no? I jo crec que aquesta és una aptitud molt maca, no? Intentar ser sempre una mica curiosos, perquè mai te l'acabes, res.
Coneixes Formentera i Eivissa o no?
Conec Formentera i Eivissa una mica menys. Formentera ha estat, lògicament, durant un estiu i m'ha encantat. És un lloc meravellós. Estava a la Mola, que és
sí,
un lloc
mira,
menys turístic, sí, i m'agradava molt passejar els boscos, anar al far. I, sí, sí, als boscos i arribar fins a l'escullera era la meva activitat preferida.
Escolta, ja per anar acabant, un dels edificis més polits que m'agraden de tu és aquesta escola de música d'Hamburg,
sí,
que a mi és una de les ciutats, o en general les ciutats atlàntiques o del nord d'Europa, m'interessa especialment. Si vas a Le Havre, visites a Le Havre o Rotterdam o Hamburg mateix, que arquitectònicament és una passada, no?
Sí.
I estàs d'acord? No sé, aquest edifici tan polit de l'escola de música doncs que vas fer a Hamburg, és important el context, és important la ciutat estudiar-la abans, conèixer-la, empapar-te d'ella per fer una cosa doncs, que s'hi adhereixi?
Per nosaltres molt. Nosaltres cada vegada que comencem un projecte anem, intentem descobrir la ciutat. Clar, quan vas a una ciutat, nosaltres som, bueno, jo soc d'Itàlia, visc a Barcelona, i quan arribes per primera vegada a Hamburg no te la coneixes, no? I
No.
no pots pensar que faràs un projecte sent un expert d'Hamburg, però sí empapar-te amb el que pots, no? El que t'inspira, caminar. I a vegades penses que la mirada d'una persona externa és una mirada més atenta que la mirada de les persones que viuen allà tota la vida. I llavors intentes com fer entrar en el teu projecte el que vas descobrint del lloc, els tipus de materials que veus al teu costat, els desitjos que llegeixes en els ulls dels seus clients. I amb tot això hem començat a fer una mena de sèrie de collage que fem cada vegada que comencem un projecte, per posar totes aquestes coses que vas descobrint al voltant del projecte abans de fer-lo. I a vegades és divertidíssim, perquè el collage també et porta una part inconscient, no? I llavors vas fent, retallant coses, i després surten coses noves que són com una inspiració maquíssima pel nou projecte que estàs fent.
Escolta, tu has treballat en un món dominat per mascles alfa, no? Els grans noms de l'arquitectura, tradicionalment han sigut hòmens, i com amb aquesta assertivitat, te diríem, antiga, d'alguna manera. Com és viure en aquest ecosistema i treballar?
No sé, bueno, també jo era una nena que tenia un germà més gran que jo, però no gaire més gran, i llavors moltes vegades vivia en un món d'homes i em trobava molt una dona forta. I
Molt bé.
potser he seguit això, però sí que és veritat que l'arquitectura és un món molt masculí de tradició,
Sí.
perquè és un món de força, de construcció, de pesos, d'aquestes coses, també de moure molts diners. Però bueno, jo crec que ara, a poc, també dintre de l'arquitectura estan entrant temes més femenins, no? Com per exemple aquest tema de la cura és un tema objectivament necessari, però és un tema en què les dones som més portades que els homes, perquè tenim una mica més de tradició de ser les persones que curen, per exemple, els membres de la famiglia i curen que tothom estigui bé, i estan molt més atentes en aquest tema. E jo crec que aquest és un dels temes, però l'arquitectura ara necessita una part femenina important per el tipus de societat que tenim. Tenim una societat que es barreja, no? Imagina't, fa un segle no
Érem més
podria ningú,
homogènica, sí.
bueno, ningú podria imaginar d'haver fet els viatges que tots hem
Sí,
fet.
sí, sí.
I clar, estem en un món que hem d'aprendre a barrejar. I llavors jo crec que les dones, com sempre érem les persones que es casaven i anaven fora de la família, són les més acostumades a adaptar-nos. I tenim aquesta capacitat. Llavors, és el moment de fer entrar les dones a l'arquitectura, perquè l'arquitectura ens necessita.
Molt bé, doncs mira, amb aquesta idea mos quedem. I una última pregunta. Aquí estem vivint 5 mesos bons a l'any amb una relació permanent amb el turisme, amb els turistes, aquests elements de fora que entren a la nostra illa, però que els necessitem. O sigui, és una relació, no podem dir simbiòtica, però sí, doncs, curiosa, no? Perquè és com d'amor-odi. Tu vius enmig del gòtic de Barcelona, o sigui, el centre neuràlgic del turisme, a Barcelona. Com t'ho fas?
Bueno, vaig en bicicleta amb un gos i estic tan concentrada en la meva bicicleta, en el meu gos, que a vegades no intento veure menys les hordes de turistes que passen per tot arreu. És difícil, eh? La veritat és que està pleníssim. Però jo penso que, clar, no ho podem negar, això hi és, i no podem matar tots els turistes que arriben a Barcelona, també perquè és una cosa maca i perquè nosaltres som turistes moltes vegades, no? Jo penso que se vaig a un'altra ciutat em transformo en una turista. Però el que seria important seria pensar com fer que els turistes no siguin un atac brutal als nostres llocs. No? Per exemple, que arribin, estiguin més integrats, que tinguin una vida més difusa, no? Que no vagin tots al mateix moment en un grup enorme, que vagin a llocs diferents, que tinguin una informació que es dispersi una mica. I, per exemple, imagina't si a Formentera no només tinguéssiu 5 mesos de turisme, però potser tot l'any més difusament, amb un turisme més amable, amb altres activitats que es barregen amb el turisme. Jo crec que això és el que hem d'intentar, no? Hem d'intentar anar cap a una direcció on el turisme no es transformi en algo brutal, però torni a ser algo amable. I bueno, en això m'agrada també treballar i pensar.
Doncs amb aquest anhel mos quedem. Recordeu, demà a les 7:30 a la seu, a Dalvila, a la seu de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, no us podeu perdre doncs, aquesta conferència, aquesta xerrada d'Anna Beneta Tallabue, aquesta, diríem, mundialment coneguda arquitecta, demà doncs, aquí a Eivissa, amb la seva ponència l'arquitectura de la cura. Gràcies, Benedetta, ha sigut un autèntic plaer.
Moltíssimes gràcies, per mi també. I Formentera és la illa més maca del creat. Això és algo que heu de recordar sempre.
Gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies, adéu.